Passem ara a la xerrada de comunicació d'Albert Mestres, que ens parlarà de la tragicomèdia pastoral d'Amor, promesa i poesia. S'alçarà la cortina, espai i lloc a la tragicomèdia Francesc Fontanella. Gràcies.
Ara estan aquí, m'adono en quin camp de cols m'he posat amb tanta gent experta en aquest tema. I a més, que com que sóc l'últim, haig d'anar de pressa, perquè després hi ha la funció i tot plegat, en fi. En aquesta comunicació proposo tres hipòtesis. Llegiré perquè així la cosa va més ràpid. La primera és que ha existit i probablement existeix un codi semàntic de l'espai pel que fa entrades i sortides d'un escenari teatral. La segona és que Fontanella va aplicar aquest codi a la tragicomèdia. I la tercera és que Fontanella va fer servir aquest codi per dotar de significat polític la tragicomèdia. I aquí sé que és el tema més polèmic. Hi ha sens dubte una relació de significat, és a dir, metafòrica, entre l'espai de l'escenari que visualitza el públic i l'espai imaginari que aquest espai projecta fora de l'escenari. Me'n vaig adonar per primer cop treballant l'acció musical sardana de Joan Brossa, a partir d'una anàlisi gràfica d'Eduard Planes, que és aquesta que veieu aquí, i després ho he constatat en diversos muntatges meus o del mateix Brossa. És a dir, no és perquè sí que els personatges surten d'una banda o l'altra de l'escenari i, a més, es crea tot un món a darrere d'això, perquè si estem en un menjador i un entra per aquí i surt per allà, vol dir ens hem d'imaginar que aquí hi ha una altra cosa i aquí hi ha una altra cosa. El que fa el Brossa és que un surt per aquí i després entra per aquí. I si figura que estem en una casa, vol dir que està desencaixant, diguéssim, l'espai lògic que nosaltres hem projectat com a imaginari. No? D'on pot procedir aquesta metàfora espacial? En art, les metàfores són una convenció innovadora producte del consens i l'acceptació, sovint inconscient, a través de la tradició i el llegat cultural. És evident que, en casos com el de Brossa, la màgia radica en el fet d'omplir l'espai metafòric exterior a l'escena de significats alternatius aliens a l'espai metafòric naturalista i trencant-ne la lògica. D'on ve aquesta lògica? Doncs la meva hipòtesi és que ve de molt lluny. Intentem sintetitzar el que sabem històricament de les entrades i sortides en relació amb l'espai al llarg de la història del teatre occidental. Com sabem, el Teatre d'Atenes, al final de l'època clàssica, estava situat a la falda sud de l'Acròpolis, que quedava, doncs, el teatron, la graderia, encarat al sud, de manera que els actors actuaven de cara al nord. A la dreta dels actors, pel carrer Tripòdon, vorejant l'Odeon i l'accés al teatre, es venia tant de l'Àgora Nova com de la preclàssica, tal com feia la processó que iniciava les representacions teatrals de les dionisíques. Seguint el mateix carrer, per darrere del temple de Dionís, a l'esquerra dels actors, s'anava cap al Pireu, al port d'Atenes. És a dir,
l'Àgora estava allà dalt, el teatre, no sé si el podeu veure,
si hi hagués aquí un ratolí o alguna cosa.
Sí, mira.
Ah, mira.
Sí. Pots jugar-hi.
El ratolí, el teatre és això d'aquí, l'Àgora estava aquí, la processó venia per aquí i després s'anava cap aquí, cap al Pireu. El públic, doncs, i la representació no quedaven aïllats, sinó que s'incrustaven en un paisatge en tot moment present. A l'esquerra del públic, l'avinguda de la ciutat amb els monuments dels cors guanyadors dels trofeus dramàtics, davant l'extensió de turons fins al mar, que es podia veure des de les files més altes, i a la dreta la via cap al port. A la dreta del públic, sempre. Ara aquí tenim una representació imaginària de com era el teatre aquest. Els actors, els personatges, tenien tres possibles punts d'entrada i sortida de l'espai de representació. Els esoidoi i l'esquene. Els esoidoi serien... Això d'aquí i això d'aquí, el que travessa per davant de l'escena, i l'esquena és aquesta petita cosa d'aquí. L'Odeissó I II, o sortida de l'esquerra del públic, connectava vorejant l'Odeon, que és... que és aquest espai d'aquí, això és l'Odeon, la construcció destinada a les funcions de sala d'assaig i camerino amb la via cap a l'àgora clàssica i la preclàssica, que havia estat el primer espai de representació, i el de la dreta amb la via cap al port. L'esquena era una construcció de fusta al fons de l'escenari amb una porta practicable que feia la funció d'espai interior i el teulat, reservat al principi a vigilants i als déus, els famosos missatgers que veuen des de lluny, fins que amb els segles va esdevenir l'escenari mateix. Les entrades per les dues rampes laterals, els Esodoi, que es produeixen en una tragèdia antiga com a mínim 5 vegades i doncs 5 sortides, i sovint fins a 20, formen part del significat escènic, ja que, com que representen un moviment com a mínim de 15 a 20 metres, no són meres entrades i sortides, sinó arribades i partides. És a dir, quan un actor... On està el ratolí? No el veig. Això. Quan un actor sortia d'aquí, tot aquest tros que feia, el feia davant del públic. I era una senyora entrada, diguéssim. Això accentua el contrast geogràfic i simbòlic dels dos Esodoi, un cap a l'exterior simbolitzant allò salvatge i l'altre cap a la ciutat simbolitzant la civilització. Hi ha superposició de la geografia real i la simbòlica, amb la relació, pel que fa entrades i sortides, entre l'espai real i l'espai de ficció. La disposició física del teatre permetia, doncs, separar simbòlicament i marcar netament amb els dos Esodoi, l'un cap al port, l'altre cap al cor de la ciutat, la dicotomia interior-exterior, el que ve de fora i el que ve de dins, el salvatge i el civilitzat, l'estranger i el propi. Això, que podia ser dubtós en la tragèdia, esdevé transparent en la comèdia d'Aristòfanes, que sol·licita la immediatesa en el lloc i l'espai, l'ara i aquí. Així, per exemple, a les dones de l'assemblea diu el cor: «Per això cal que tapis bé i que miris al teu voltant per escodrinyar-ho tot, i el d'aquí», es refereix als espectadors davant seu, «i per la dreta», l'esquerra de l'espectador, o sigui l'àgora, d'on ve el cor d'assembleistes i d'on pot venir algú a altes hores de la nit, que l'empresa no se'ns tornés una desgràcia». Sigui com sigui, amb la comèdia nova, que sabem que funcionava amb actors i directors professionals que feien gires, la immediatesa aristofànica esdevé ja un codi i la disposició escènica queda fixada. L'espai de ficció sempre és un carrer amb dues portes, la porta central d'un temple, la sortida cap a l'àgora i la sortida cap al port, que representa o codifica l'estrangeritat, l'alteritat, el perill, però també sovint la solució. Sense cap necessitat que la ciutat on se situava el teatre tingués port o estigués a prop del mar. És a dir, un cop el teatre es va estendre fora d'Atenes, es podia fer en llocs on hi havia mar, on la muntanya estava on sigui, però el codi de que per aquí venia hi havia l'àgora i per allà hi havia el port es va conservar. Com és ben sabut, la comèdia llatina combina l'adaptació de la comèdia nova en el teatre, en el text dramàtic i sovint la fusió de diverses peces d'autors grecs de comèdia nova, dels quals l'únic que ens ha arribat és això, amb les tècniques d'interpretació pròpies o importades, especialment les conegudes a Telanae i els jocs etruscs. La comèdia llatina recull de la comèdia nova importada a Roma a partir del segle III abans de Crist l'espai escènic ja codificat i, com en aquesta, l'escena representa sempre un carrer amb dues portes i un temple. Adapta també el codi especial d'entrades i sortides cap al fòrum i cap al port, ja lliure tanmateix de cap reminiscència geogràfica concreta i, per tant, ha esdevingut un codi abstracte que simbòlicament designa cap a l'interior i cap a l'exterior en la seva càrrega simbòlica. Com el primer teatre de Roma, el de Pompeu, que és aquest que veieu aquí, els teatres romans monumentalitzen aquesta disposició escènica de manera que el frons escenae del teatre romà conté les dues portes practicables, un gran pòrtic que representa el temple i les entrades i sortides, una cap al fòrum i una altra cap al port. Cal presumir, perquè no ho sabem, que a l'hora de posar en escena les comèdies, les companyies llatines van recollir també la convenció segons la qual l'entrada cap al fòrum era a l'esquerra del públic i l'entrada cap al port a la dreta. però això, evidentment, no ho sabem. Tant la Convenció Especial com el Codi d'Entrades i Sortides es van perdre durant l'edat mitjana. El teatre s'organitza a partir de les estructures eclesiàstiques en festes sagrades, desenvolupat per parròquies, gremis a l'interior de convents i monestirs, i s'acull a les esglésies i en parts a les universitats. Al Renaixement, primer en llatí i després en llengües vulgars, els autors dramàtics parteixen dels models clàssics que tenen a mà, que són els que s'introdueixen a les universitats i que els primers humanistes comencen a publicar. Els autors renaixentistes descobreixen el teatre llatí a partir de les tragèdies de Sèneca i després les comèdies de Plaute i Terenci. I la Convenció Especial de la Comèdia Nova i Llatina es torna a introduir i a consolidar, ara d'una manera totalment abstracta, és a dir, sense el suport d'un edifici que la plasmi arquitectònicament. Això que veiem aquí és una excepció, és el teatre ideal renaixentista, per dir-ho d'una manera, però fixeu-vos que la porta central del temple i les dues portes laterals han deixat de ser portes per ser carrers. És a dir, l'obsessió renaixentista de la perspectiva fa que el que era pla, diguéssim, en el teatre llatí, aquí es converteix en profunditat. I pel que sabem, en els muntatges d'aquesta època, doncs, l'aparat escènic era molt espectacular, diguéssim que fora dels baus es quedarien petits. Així, l'acció succeeix sempre en un carrer amb dues portes practicables, sense presència necessàriament del temple, que a vegades esdevé una església. I amb la Convenció Especial torna el codi d'entrades i sortides, ara sense les referències del fòrum i el port, però preservant les nocions de cap a l'interior i cap a l'exterior, marcant-les a dreta i esquerra de l'espectador arbitràriament. A la península Ibèrica, malgrat que la cort introdueix el teatre a l'italiana en perspectiva, el corral de comèdies, el teatre popular, té dues portes practicables. Aquí, en el corral aquest, no sé per què, n'hi ha una tapada, haurien de ser tres portes. El teatre té dues portes practicables i normalment al centre també una altra que serveix per altres motius, i practicables i entrades i sortides a la vista, però ha incorporat un balcó que introdueix a l'espai escènic occidental la verticalitat. La casa, sense atributs del teatre llatí, ha agafat la fisonomia d'una casa de poble i ciutat, amb el seu balcó que dona al carrer. Aquí ens trobem una altra vegada amb un exemple de teatre en el qual falta la porta del mig. Allà faltava la de l'esquerra i aquí falta la del mig, però, com ara explicaré, normalment hi era. De manera similar, el teatre elisabetià parteix també del model llatí o potser directament del corral de comèdies, però superant-lo en complexitat i articulació. Gràcies a la forma rodona o hexagonal del continent, l'escenari elisabetià trenca la rigidesa de la caixa de sabates del corral de comèdies. La tarima de l'escenari queda al mig de la platea i no té res per amagar, cosa que fa que es pugui utilitzar l'espai de manera polièdrica i expansiva. La tarima, a tres bandes i no frontal, no limita l'espai escènic, ja que els actors poden baixar la platea per unes escales practicables. Les entrades i sortides són simbòliques, des del Minorum Aedes, aquí el frontal que es veu, que posa Minorum Aedes, els actors estaven allà i quan entraven en escena, doncs simplement entraven en escena sense sortir realment de l'escenari. L'espai on es prenen els actors la vista per entrar-se. Les dues columnes que sostenen el cobricel de l'escenari generen nous espais escenogràfics. El fons continua reproduint un front escena amb dues portes practicables i una obertura central, que és la que aquí ens falta, com el temple de teatre llatí, que es feia servir per escenes d'interior, com seria, per exemple, l'escena del comiat de Romeu i Julieta, quan la famosa escena en què és l'alba, no? La galeria, en canvi, a més de portar verticalitat com el corral de comèdies, per exemple, la famosa escena del balcó de Romeu i Julieta, és a dir, que representaria realment un balcó i un que està sota el balcó, esdevé una formidable eina per l'acció dramàtica que s'utilitza com a articulació de l'espai, esdevenint un espai alternatiu a la tarima i la platea. O sigui, que quan uns actors estaven acabant a baix, un podia començar un monòleg a dalt i la gent entenia que és que estava en un altre lloc, simplement que eren dos espais dislocats. per entendre'ns. Cosa que explica els canvis d'espai frenètics d'obres com Eduard II de Christopher Marlowe o El diable blanc de John Webster, que no permetria el Festival de Comèdies. En canvi, l'espai del teatre clàssic francès, que immediatament va ser interior tant a la cort de Lluís XIV com als primers teatres parisencs de l'hotel de Bourgogne o el Teatre Pommeret, són el que avui en diem una caixa negra, és a dir, un espai diàfan emmarcat per la boca de l'escenari. Aquesta tesi que estic explicant em ve a partir de la lectura i, sobretot, l'ensenyament d'una sèrie d'obres, aquí explico. Evidentment, no ho hem comprovat en tots els exemples de la literatura dramàtica moderna, però sí, tenint en compte el context especial en què es representaven, o almenys l'abstracte, que és aquest que hem vist, que el seu autor tenia al cap quan escrivia, apliquem el codi d'entrada i sortida d'obres tan diferents com La mandràgora de Maquiavel, La mosqueta del Ruzzante, El castigo sin venganza de Lope de Vega, Romeo i Julieta de Shakespeare, Llàstima que sigui una puta de John Ford, Volpont o La guineu de Ben Jonson, Berenice de Jean Racine, La malària imaginària de Molière o La Lucrècia de Joan Ramis, a la simple lectura l'obra se'ns endreça immediatament, sorgeix una ordenació del funcionament de l'espai i en podem visualitzar la posada en escena. El codi d'entrades i sortides comença a desdibuixar-se a les comèdies de Goldoni, que introdueix els talons pintats i la multiplicitat d'espais. Com anem?
Queden 7-8 minuts.
7-8 minuts?
Sí.
Passem a la tragicomèdia. Pel que fa a l'activitat teatral, tot fa pensar que Fontanella era un home d'acció. No posseïm documentació específica sobre aquesta activitat, excepte la que ens proporciona la narració del manual de Novells Ardits sobre les celebracions que es van oferir a Barcelona el 1647 al virrei Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, arran del bateig del seu fill, on Fontanella apareix com a autor d'uns villancets que van ser cantats a la catedral per diversos cors i orquestra i comandant una de les tres carrosses que tancaven la desfilada carnavalesca evocant la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya al comte de Barcelona. Balsalobre, aquí present, creu que podria fins i tot haver estat el cervell o director escènic i, donada la seva condició de membre d'un clan situat prop del poder, la seva implicació en més d'una de les facetes de l'esdeveniment i la seva possible experiència escènica sembla ben possible. En tot cas, aquesta activitat parateatral fa pensar que no degué ser la primera ni potser l'última i que possiblement és el seu prestigi en el camp teatral el que va fer protagonitzar la celebració del bateig. Ara bé, la Casa de Comèdies de Barcelona, un teatre important, ja en aquell moment estava reservat a les companyies professionals que eren les que es podien pagar el lloguer gràcies a les repetides funcions i que estaven trufades d'actors no catalans. Hi ha un teatre destinat al públic general que no entra en el joc que es desprèn de les obres teatrals de Fontanella. Centrant-nos en la tragicomèdia, com tots sabeu, l'acció se situa en una arcàdia bucòlica hereva de la de Jacopo Sannazzaro i, sobretot, de la Diana de Jorge de Montemayor, significativament en una Barcelona selvàtica plena de pastors i déus romans, sense carrers, ni portes, ni balcons, ni tampoc un interior i exterior de la ciutat. Al contrari de tot el que hem vist fins ara. És evident que la tragicomèdia no respon a l'esquema especial que hem vist abans, i això és una evidència més que no es tracta d'un exercici d'estil per un espai abstracte, o no espai, sinó que estava escrita pensant en un de determinat. Quin espai es desprèn de la lectura de la tragicomèdia? Si, com creiem, el públic de la tragicomèdia tenia interioritzat el codi especial d'entrades i sortides que hem vist més amunt, Fontanella va saber utilitzar-lo com a recurs dramàtic i expressiu. Com que en aquest cas no hi ha l'oposició interior-exterior, l'autor tradueix aquesta oposició dins un espai mental compartit per tots els barcelonins en una oposició Besòs-Llobregat, accentuant així d'una manera molt gràfica el conflicte entre clans que es desenvolupen a escena. A més, els espectadors, si Fontanella va situar l'espai convenientment, veien sortir els pastors del Llobregat en efecte del cantó on els barcelonins tenien interioritzat el Llobregat i els del Besòs del del Besòs. Com a Aristòfanes, doncs, Fontanella juga de nou la immediatesa de l'espai mental real i l'espai mental metafòric que es fonen i s'identifiquen, cosa més difícil de fer en un espai públic on aquesta identitat es perd. Bé, ara venen tota una sèrie d'imatges que, si pogués, m'esplaiaria, on he anat col·locant les entrades i sortides, els que venen, els personatges que després, durant la tragicomèdia, procedeixen del Llobregat, doncs aquí surten del Llobregat, els que procedeixen del Besòs surten del Besòs, i llavors el que hem fet és els altres, els que no surten després com a personatges, surten de l'espai d'on no ha sortit l'altre, dintre d'una lògica semàntica que diu que en teatre, si un surt d'aquest cantó i nosaltres volem donar a entendre que l'altre no surt del mateix cantó, doncs surt de l'altre cantó, així de senzill. No? Hem situat la música fora de l'escenari, arbitràriament, a la banda de Besòs. En tot cas, sona des d'un altre lloc i no visible. Recordem, i amb això vull recordar que el Teatre de Santa Creu tenia un lloc específic pels músics. No, aquí. Aquí és molt interessant l'última acotació que diu: mentre se canta la lletra s'alçarà una cortina i se descobrirà Fontano assentat amb una lira a la mà. A l'altra, una corona de flors, i mentre se canta l'última quarteta ix el teatre. La cortina és un dels punts claus de la nostra argumentació perquè demostra que Fontanella pensava en un espai i uns recursos concrets. Aquest recurs tan brucià no era gaire habitual al teatre de l'època, malgrat que el teatre anglès i el corral de comèdies es feien servir teles per tapar les portes practicables quan no interessava o per transformar l'escenari en un interior. Però la cortina, entesa com un taló que s'aixeca o que es corre, implica un espai teatral dotat d'uns mecanismes com els actuals o del segle XIX i XX. Si Fontanella pensava en un espai real, sabia com fer-se a la cortina, qui i com l'alçaria i quina cortina seria. Això vol dir que si aquest espai real era una casa privada, la funció es degué fer probablement en un pati o jardí on és possible que algú situat més amunt pugui fer aquesta acció, a menys que existís una sala prou ampla i amb una galeria superior a l'interior de l'edifici. La cortina es pot pensar en un primer moment que és al fons de l'escenari i que s'aixeca frontalment, però l'acotació ix al teatre i el posterior ús de Posimico i Casolio, que és això que diu aquí, Posimico i Casolio, s'assomen a la cortina, ixen de la cortina, semblen desmentir-ho i més aviat cal pensar en un espai alternatiu lateral. Bé, ara això és el que em saltaré, que és, diguéssim, l'anàlisi de l'espai d'acord amb si venen del Llobregat o del Besòs els personatges, que ens endreça perfectament el que seria una posada en escena. Pel que falen 2 minuts? Sí. Bé, a l'acte segon només volia remarcar. Com sabem, en el teatre barroc popular ibèric i britànic el personatge, sigui a través de la verbalització, sigui aprofitant els elements arquitectònics del front d'escena, sigui un objecte de trets o crea l'espai. Per situar-nos al temple de Júpiter, doncs, no calia un dispositiu escenogràfic, sinó que, introduint algun element durant el ball de l'entremès i amb la primera intervenció, que, aquella en què s'adreça a Júpiter, ens situa ja... Això és important perquè en l'espai teatral barroc l'espai el creen els mateixos actors, no es crea com ara escenogràficament. Saltem, doncs, acte segon, ball de la pintura, acte tercer. Bé, tenint en compte aquest esquema, si en una representació donada i en un espai determinat, per exemple avui el Teatre Grec de Montjuïc, s'encaixa l'espai metafòric de l'obra amb l'espai mental dels barcelonins, com passava al Teatre d'Atenes al segle V i IV abans de Crist, la potència metafòrica esdevé exponencial i darrere l'abstracció pastoral que multiplica el doble el joc, l'ara i aquí es fa transparent pels espectadors còmplices i de cop protagonistes. Tot plegat podria demostrar que Fontanella no tenia al cap un espai abstracte com el descrit abans, sinó que pensava ja en escriure la tragicomèdia en un espai concret, una funció concreta, una posada en escena concreta i uns actors concrets. No sabem si a la casa del Fontanella del carrer de Sant Just o de la baixada de Santa Eulàlia o en algun altre palauet d'algun altre prohom de Barcelona. Bé, el tema de la metateatralitat, deixem acabar, sisplau.
Sí.
Salto el tema de la metateatralitat que ja han tocat aquests dos senyors. No se'n falta això. Una altra possible conseqüència del doble joc i de la fusió de realitat i ficció és el factible missatge polític de la tragicomèdia. En un moment de vida política tan convulsa pels barcelonins, immersos en una guerra contra el propi rei, no devia ser evident a quins dos bàndols apel·lava Fontanella perquè fessin les paus en bé de la causa comuna? Deixaria escapar Fontanella des del nucli del poder del moment i adreçant-se a aquest mateix nucli l'oportunitat d'intervenir amb una eina tan potent com un espectacle? De fet, el missatge polític és transparent. A Barcelona, entre el Besòs i el Llobregat, dos clans s'enfronten i cal trobar la pau i la reconciliació. El problema és identificar darrere aquesta faula convencional d'anagnòrisi el rerefons real. Sorprèn Soler Vicenç el tarannà bèl·lic de l'oculisme de la tragicomèdia i ell mateix argumenta que respon al clima polític del moment. Però, de fet, no podia ser altrament si el que buscava Fontanella era esprem al màxim el joc de miralls amb el present real. Després de la mort de Pau Claris el 1641 es va produir una certa divisió respecte a objectius i mètodes polítics dins l'elit catalana i el 1642, arran del nomenament de Josep Fontanella, germà de Francesc, com a regent de la Reial Audiència, un cert enfrontament amb Josep de Margarit, en aquell moment governador. Fontanella reclamaria amb la tragicomèdia la unitat del bàndol enfrontat a la corona espanyola i obligat a demanar la protecció de la francesa. Pensem, doncs, que la tragicomèdia no és un producte barroc purament literari, sinó un artefacte escènic concebut per intervenir en la realitat més immediata i urgent a través de la diversió. Aquest conjunt de rajoles que veieu aquí és interessant perquè actualment està al Museu de Martorell, però procedeix d'una masia de la Provença, d'Arles, des d'on va ser desmuntat i portat cap aquí, i on les rates, els gats, són els espanyols, em sembla, i les rates, els francesos. Aquí està tallat, però no es veu bé, però aquí dalt ho posa, la batalla dels gats i les rates, en català.
Bé, tenim només 5 minuts si volem fer alguna pregunta, perquè com que després tenim la representació i problemes amb els trens, etcètera, etcètera, doncs em sap greu que m'hagi tocat a mi el paper d'anar tallant i d'anar, diguem-ne, coartant els temps. Però bé, si voleu aprofitar i fer una pregunta a qualsevol dels dos participants, dels dos comunicants d'aquesta segona sessió, ara és el moment. Bé, només una cosa, res, jo només faré una pregunta. Jo et volia preguntar, Sergi, la relació que teòricament està traduïda és la de Saragossa o la de Sevilla?
La de Saragossa, la posa traducida de llengua catalana.
I en les dues coses, Girona i no Gerona?
Sí.
Doncs tot... aquesta és una cosa a tenir en compte. Perquè normalment la grafia era una altra i els noms es traduïen i a més és possible que la relació catalana fos manuscrita perquè n'hi ha moltes copiades manuscrites, d'acord? I bé, pel que he anat trobant jo, també és possible que la relació després es fragmentés en dues. És a dir, una relació més llarga, després un impressor una agafa una part i una altra. Potser tens una relació que et falta, que és la que et donaria tota la informació junta, perquè és que és molt estrany que hi hagi aquestes dues que, bueno, que acaben confluint en aquest text precisament de Moreto.
Sí, sobretot és la de Sevilla. Però a més em sembla que la de Sevilla posa Girona.
La de Sevilla posa Girona, sí, perquè m'hi he anat fixant jo.
Sembla que sí. I de fet a la majoria posa Girona. No devia ser estrany perquè a l'època Girona encara queda una mica lluny i les traduccions, vull dir, Lérida sempre ha estat Lérida en castellà i Lleida en català, però Girona, quan devien sentir a parlar Sevilla de Girona?
A les relacions de la Guerra dels Segadors surt Gerona en castellà.
Gerona? Gerona. De la Guerra dels Segadors?
Sí, per això t'ho he preguntat. I clar, és una miqueta abans, vull dir, no sé si hi ha aquest canvi o no hi ha aquest canvi.
Sí, va sobtar, és curiós que posi Girona a les de Sevilla. Sí.
Ah,
ostres. Estem aquí com al bar. No, no, em deia que seria un factor tenir en compte, i t'ho agraeixo, Laia, la grafia emprada per referir-se a Girona, si fos Girona o Gerona, perquè les relacions també circulaven de manera manuscrita, en concret referint-nos a la relació de Saragossa.
A la catalana.
A la traducida de llengua catalana en castellà. Molt agraït.
Alguna pregunta? Sí.
Res, no arribaria a preguntar. O potser sí. Un petit comentari a la intervenció de l'Albert Mestres. És molt possible, és molt probable aquesta lectura política dels dos bàndols afrontats interns al propi partit pro real, no? Ai, però el francès, com que dir, els Margarit i els Fontarella, per entendre. Però també és veritat que aquest conflicte podria ser més prosaic, o també podria ser paral·lel, perquè el conflicte entre dos mascles, permeteu-ho dir així a la brava, dos mascles per una família, que se produeix en molts altres, llocs de l'obra literària de Francesc Fontarella, en l'altra obra de teatre, vull dir, però també en aquella tercera, aquella petita comèdia, de la qual tenim només 68 versos, i en molts altres textos poètics. I és estrictament amorosa. No sigui impossible, si totes dues. I la segona pregunta és que, efectivament, aquella llista que ens has passat, Sergi Moreno, amb totes aquelles obres que semblen que procedeixen de relacions de successos, és teva, vull dir, no s'havia construït una...
La va començar en Rafael Ramos, de fet, la meva aportació es redueix a 4. Aquesta llista, si vull dir, és més del professor Ramos que meva. El que cal és endinsar-se, agafar totes les relacions conservades i veure si hi ha coincidències. Que es basen en relacions és claríssim, perquè, vull dir, estan narrant aconteixements històrics que l'autor no va presenciar. Aleshores s'ha de treure la informació i el gènere editorial de les relacions de successos era el més a l'abast.
Si aneu buscant obres de teatre que tenen algun contingut prehistòric, exacte, i aleshores aneu llegint i sempre la ciutat vinga, fins que hi ha un quant.
De vegades passa que es troba la concomitància, com és en aquest cas, de vegades és menys clara, però de vegades també hi ha diferents maneres, o sigui, això és una manera de fer-la, és versificar directament la relació, però hi ha altres casos, hi ha casos, per exemple, en els que sempre la relació per donar un context a tota l'obra, no hi ha un parlament com aquest, de principi a final, sinó que es van donant pinzellades al llarg de l'obra perquè la relació ocupa 3 mesos i l'obra ocupa un espai temporal de 3 mesos també. I aleshores va dient, ah, mira com marxa Maria d'Hongria de Barcelona, ah, mira com surten les galeres. És una quarteta o 10 versos i aleshores està versificant una relació. Però no és un parlament seguit, sinó que està distribuït. Encara és més difícil en aquest cas.
Jo, això que has dit tu, en realitat el que jo sospito és que jo he posat l'exemple aquest del Margarit i el Fontanella, però jo tinc la intuïció, que evidentment no és gens científic tenir una intuïció, que era més un tema de clans. El que passa que no he fet, evidentment, una revisió exhaustiva de la bibliografia sobre l'època, no he trobat res sobre això. Però jo sospito que la Barcelona de l'època regia per clans, sobretot la Barcelona, i que devia anar més per aquí que per una cosa tan clarament política com la que he definit jo entre un mateix partit, una divisió en un mateix partit, que a més una mica s'assembla molt al que estem vivint ara, no? I llavors té com una part com de trasllat que sembla com molt inversemblant, no? I jo sospito que era més un tema de clans, que igualment venia a dir hem d'estar units perquè el moment és fotut, diguéssim, però no he trobat cap rastre sobre el tema i he estat parlant amb algun historiador, etc. I per tant no em puc atrevir a aquesta hipòtesi.
Aquí hi havia una animadversió clara entre Margarit i Josep Fontanella, això sí que és conegut, no?
Sí, però no era tant de clan com d'ideologia, no?